Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
I aquell mateix dia, arribat al vespre, els diu Jesús als seus deixebles: passem a l'altra banda. I ells van deixar la multitud i se'l van endur en la barca on era. I les altres barquetes també anaven amb ell. I es va fer un gran temporal de vent i les onades es llançaven contra la barca, talment que ja s'omplia. I ell era a popa dormint sobre un coixí. I el van despertar i li diuen: mestre, no et fa res que ens perdem? I es va despertar. Va reprendre el vent i digué al mar: calla, emudeix. I el vent va parar i es feu una gran calma. I els digué: per què teniu tanta por? Com és que no teniu fe? I es van espantar molt. I es deien entre ells: qui és aquest a qui fins el vent i la mar obeeixen? Aquesta és la paraula del Senyor. Fa 3 anys, a l'agost del 2017, vam viure un dels pitjors episodis a la vida de la nostra ciutat, amb els atemptats terroristes. Una cosa que mai havíem esperat va passar. La resposta de la ciutadania va ser, unes setmanes després, una gran manifestació amb pancartes i tot: no tenim por davant del terrorisme. Terrorisme que bàsicament vol dir, el propòsit del terrorisme és fer-nos, donar-nos por, aterroritzar-nos. I la resposta va ser: no tenim por. Jo sí que tenia por. I penses, 2 setmanes abans jo caminava pel mateix Rambla amb la meva neboda, què podria haver passat? Un any abans, just abans de prendre l'avió a Bèlgica, havia hagut un atemptat a l'aeroport de Bèlgica, a Brussel·les. Jo, sincerament, sí, tenia una miqueta de por. No tenim por. Durant la pandèmia vam veure pancartes: tot sortirà bé, tot anirà bé. I així ens fem creure moltes coses, que les coses aniran bé, que no tenim por. Si ens ho diem suficientes vegades, no tindrem por. És el poder de les nostres pròpies paraules, no? Si ho diem suficientes vegades, potser en algun moment arribarà a ser veritat. Si ens ho creiem? Bueno, els que em coneixen, jo crec que puc parlar amb bastant de convicció i entusiasme, però no sóc tan capaç de convèncer a mi mateix. Les coses no sempre pinten tan bé. I des de la meva pròpia perspectiva no sempre puc prometre a la gent: sí, les coses aniran bé. Ara bé, des de la perspectiva bíblica sí que podríem dir moltes coses. I hi ha una veu que parla amb molt més poder, una paraula que sí que fa fora la por i el temor davant la mort. I és la veu i la paraula del nostre Senyor Jesucrist. L'Evangeli de Marc deixa ben clar des del principi: Marc té pressa en tot l'Evangeli. És un Evangeli curt i Marc se'n va passant amb molta pressa per tots aquests esdeveniments, volant demostrar una cosa sobre Crist: que Crist és el fill de Déu, és rei i té tot el poder. Així comença el principi de l'Evangeli de Jesucrist, fill de Déu. I així ja veiem com Déu el reconeix per mitjà del seu Esperit Sant a Crist com a Messias. Veiem com Jesucrist comença a predicar amb autoritat l'Evangeli. El regne de Déu és a prop, penediu-vos i creieu, confieu l'Evangeli, la bona nova d'una nova realitat on Déu és rei, el seu regne. I just després directament es veu un exemple ben clar, com Jesús crida els deixebles. Si no saps què vol dir penedir-se i confiar en Jesús, mirem els deixebles. Jesús els crida. Aquesta gent ja està treballant en les seves barques, pescadors, la seva identitat, el que havien fet tota la seva vida, els seus pares i segurament els seus avis també. I Jesús els crida, diu, deixeu això i seguiu-me. I sense explicar res sobre la psicologia de la decisió en aquest moment, els deixebles ho deixen tot i els segueixen. El que veiem allà és una clara manifestació de l'autoritat de la veu de Crist i com a resposta a aquesta veu, penediment i fe. Penediment de deixar enrere la vida antiga, fer un gir de 180 graus i fixar els ulls en Crist i anar en pas d'ell. Aquests deixebles no es van convertir d'un moment en un altre en els grans herois de la fe i això l'evangelista Marc també deixa ben clar. Però sí, Jesús els porta en un camí. Jesús és el mestre amb els seus deixebles, com he explicat als nens, deixeble, i sabeu que vol dir estudiant, bàsicament, i la idea d'un mestre, un rabí, amb els seus deixebles caminant pel país era una cosa molt comuna. Els grans filòsofs feien el mateix, no estaven a les aules, sinó caminaven i explicaven. I així també els deixebles tenen un lloc molt privilegiat. Des de primera fila veuen com Jesús entra a la sinagoga i comença a ensenyar amb autoritat. Com testimonis privilegiats veuen com Jesús guareix a malalts, com expulsa dimonis. Jesús els està ensenyant, els està mostrant qui és. A la classe de Jesús no hi ha prerequisits, no hi ha un preconeixement requerit. No, aquests pobres i senzills pescadors poden entrar a la seva classe i Jesús amb tota la paciència els ensenya a confiar en ell, pas per pas. Jesús no els va resoldre tots els dubtes al primer moment. Has de saber tot això abans de començar a seguir-me. No. Només va fer reconèixer l'autoritat de la seva veu. I quan això passa, no tenim tot resolt. I no pensem, jo no sóc la persona per creure, encara tinc tants dubtes. No. Hem reconegut aquesta veu i el seguim. I al llarg de la nostra vida ens va ensenyar a creure i a confiar. I així veiem com Jesús és la cosa que més necessiten aquests deixebles. Aquests deixebles mai entenen el que Jesús vol dir o fer. Sempre es quedaran, què vols dir amb això? Què és això? Què és? I el context d'aquest capítol, just abans en el capítol 4, com vam veure en algun culte devocional en el mes d'agost, i l'única cosa que espero que recordeu d'aquella meditació és que Jesús diu, vosaltres teniu el secret, la clau, el misteri del regne. Soc jo. Em teniu a mi. Per què fa Jesús? Quan els demés van, els que estan a prop, els que s'han atensat a Crist, els que han anat a Jesús com cantem, els explica tot. I així també és el verset just abans del passatge que acabem de llegir. Diu aquí, hi ha moltes, en verset 33-34, hi ha moltes paraules com aquestes, els anunciava la paraula segons podien escoltar. I sense paraules no els parlava, però als seus deixebles els explicava en privat totes les coses. És molt bonic, en privat els explicava totes les coses. Veiem un gran amor d'aquest mestre pels seus estudiants. Els explicava totes les coses, amb tota la paciència, de mil maneres, els explicava les coses més importants. I avui veiem com el mestre, com vaig dir en la introducció i amb tota la reverència, porta els seus estudiants d'excursió. Un passatge molt conegut, que cal llegir unes quantes vegades. De vegades ens costa, quan és un passatge molt conegut, per tornar a meravellar-nos, perquè la coneixem de l'escola dominical, per exemple. Però aquí veiem com Jesús té un propòsit, com Jesús, amb tot l'amor, vol ensenyar als seus deixebles a confiar. I veiem tres cosetes. Veiem el poder de la tempesta, el poder de Jesús i el poder de la fe enmig de la tempesta. Ha sigut un dia molt llarg. Vam llegir així, aquell mateix dia ha arribat al vespre. Ha passat tot un dia i és un dia en què moltes coses van passar. Si tornes a llegir el capítol 4 de l'Evangeli de Marc, Jesús ha ensenyat, ha guarit a persones, s'ha estat defensant contra els fariseus que deien que era un servent del diable. Moltes coses han passat i Jesús està cansat. Jesús els demana, per què no anem a l'altra banda del mar o del llac? I entren al vaixell, on Jesús ja era, segurament ensenyant des del vaixell, i que diu, els deixebles se'l van endur. Clar, quan Jesús explicava coses sobre el regne de Déu, els deixebles eren els estudiants. Quan Jesús està guarint la gent, els deixebles només poden mirar atònits i meravellant-se sobre el poder de Crist. Però quan entro en un vaixell, clar, qui domina el tema? Els deixebles, els pescadors, que ja havien pescat tota la seva vida. I se'l van endur al vaixell. I veiem allà la preciosa humanitat de Crist, que es va fer totalment home, que està cansat. Aquesta persona que pot guarir i expulsar demonis i ensenyar amb autoritat, al final del dia està cansat. Jo no sé de vosaltres, però jo, a mi em dóna molta consol perquè amb una família, amb nens petits i moltes altres setes, de vegades em trobo tan cansat. Però Jesús entén fins i tot aquestes coses. I fins i tot amb aquestes coses, amb el nostre cansanci, podem anar a Jesús. Ell sap de què estem parlant. Està tan cansat. I m'agrada com Marc ho diu, que demana als seus deixebles, teniu un coixí? Que es va adormir a popa sobre un coixí, diu. No es va adormir, sinó sobre un coixí. S'estira i s'adorm. Llavors, fora d'ho esperat, perquè aquests pescadors tenien molta experiència, sorgeix aquesta tempesta. Però una tempesta que ells, segurament una tempesta no els espantava, però una tempesta fora de proporcions. Llegim com les onades es llencen contra la barca i la barca comença a omplir-se d'aigua. Perquè aquests pescadors experimentats comencin a tenir por, la situació hauria de ser haver sigut molt perillosa. I Jesús què fa? Està dormit. De vegades ens oblidem, però Jesús, l'ésser humà que està adormit perquè està cansat, està amb els seus deixebles enmig de la tempesta. No és que s'estan pregant al de Jesús que està al cel i no està amb ells. No, no, Jesús mateix està allà. Adormit. Quina enveja. Poder dormir bé. És una de les primeres coses que ens perdem quan ens estressem. Quan la vida se'ns escapa. Quan ens preocupem. És la son. Poder dormir com un bebè. Oh, no sé de qui de vosaltres, però jo enlloro això. Estar cansat, estirar-se al llit i dormir. I dormir fins que et despertes i penses, sí, he dormit prou, no vull tornar a dormir. Saber dormir bé perquè, com Jesús, en la seva humanitat, sabent que el teu Pare Celestial té tot sota control, els ensenya ja en la seva humanitat a confiar, a viure d'aquesta manera que fins i tot enmig d'una tempesta pots estirar i adormir. Els deixebles no dormen. Els deixebles estan espantats. I jo també estaria molt espantat. I no sé si de vosaltres, potser amb el pas del temps, experimentem i ens passem per diferents tempestes. I no sé de qui de vosaltres s'hauria adormit de forma confiada. Potser com els deixebles entres en un dia clar al vaixell i penses, mira, això no és res fora del normal, tot sota control, i de sobte truca al metge i et dona els resultats d'aquella prova i canvia tota la teva vida. O com cada dia vas a la feina i el teu cap et crida a l'oficina i diu, bueno, segons les circumstàncies, la pandèmia, hem de... millor vagis a buscar una altra feina. O estàs de vacances les coses pitjors poden passar enmig de moments que no ens ho esperem. Podríem buscar i trobar molts exemples més, aquests esdeveniments que fan sacsejar els fonaments de les nostres vides. El Salm 121 diu, el qui guarda Israel no s'endormisca ni s'adorm. Però veiem aquí Jesús ben adormit en el vaixell. És un consol perquè si Jesús fos un superhumà, només seria un exemple per nosaltres a seguir, ser més com Jesús. Ara deixa de tenir por. Creu en tu mateix i confia i dorm. Però no seria molt de consol. Però Jesús, com a ésser humà, ens ensenya alguna cosa sobre Déu. La tempesta és real. I en aquest moment de gran necessitat, els deixebles no entenen moltes coses, però sí que saben una cosa, han d'anar a Jesús. I van. I el desperten. I això no necessàriament és el gran problema dels deixebles, de tenir por. El problema no és que demanin a Jesús el seu ajut, però els pregunten, no et fa res que ens perdem? Com si ja no coneixien a Jesús? No et fa res que ens perdem? Ets totalment indiferent a la meva situació? El poder de la tempesta és real. No estem aquí trobant algun consol o historietes per fer la vida més fàcil, trobar una, com es dirien, una narrativa per fer entendre els esdeveniments i trobar l'esforç interior per viure un dia més enmig de les dificultats. La tempesta és real. I no només amb paraules positives i optimisme, no ben, els deixebles sense la intervenció de Jesús, sense el seu ajut, humanament parlant, haurien enfonsat. S'haurien mort. Les tempestes són reals. El poder de la tempesta també és real. Pregunta-ho a pescadors al mar quan hi ha una gran tempesta. I també a les nostres pròpies vides. Fa por i ens espantem. Van a Jesús i li diuen què? Mestre, didascali. Mestre, vol dir professor. Com ells són estudiants, mestre. Mestre, no et fa res que ens perdem? Però el mestre els ha portat d'excursió. I sí que li fa alguna cosa. I enmig de la tempesta aquest mestre té un gran propòsit. Ell vol ensenyar als seus deixebles alguna cosa. Què fa? Es desperta? S'aixeca? Mira el cel i el mar i diu, calla, emmudeix. No crida, no ha de fer abracadabra i grans senyals, sinó diu, calla, emmudeix. No sé, adolescents com a l'institut, no? Els professors que més criden, menys autoritat tenen, oi? Quan el professor diu, si alguna vegada més, i ja que criden tant no s'adonen que altres continuen xerrant, però el professor que està quiet i t'està mirant, Hido, ja està, o què? T'ha vist i només amb la seva veu, encara aquests professors quan comencen a xiuxiuejar, que et fan més por encara, no sé. Bueno, potser els temps han canviat, però jo tenia uns quants d'aquests. Un senyal de tenir por, no cal imposar-se amb el volum. Jesús és rei, té control. Aquell qui va crear el cel i terra, que fa pocs minuts estava adormit perquè estava cansat, el vaixell s'aixeca, es desperta i diu, calla, emmudeix. I d'una manera semblant com quan va cridar els deixebles, quan crida, veniu i seguiu-me, veniu en darrere meu, i es van deixar tot, i a l'instant el van seguir. De la mateixa manera obeeixen ara també el cel i el mar i el vent. I ara hi ha una gran calma. Per Jesús no és molt complicat fer això. Per al Creador del cel i la terra no és complicat. Ell és Déu i home, 100% Déu i 100% home. Pau escriu als filipens sobre aquesta identitat de Crist en el capítol 1, 16 i 17, perquè, bueno, o a partir del 15, ell és la imatge del Déu invisible, el primogènit de tota creació, perquè en ell foren creades totes les coses, les que són en els cels i les que són a la terra, les visibles i les invisibles, siguin trons, dominis, principats, potestats, totes les coses foren creades per ell i per a ell. I ell és abans de totes les coses i totes les coses subsisteixen en ell. Aquesta tempesta ha de retre comptes a Jesús. Li ha d'obeir a Jesús mateix. No fa res fora del permís i l'ordre de Jesús. Amb dues paraules, aquesta gran tempesta acaba i Jesús posa fora de perill les vides dels seus deixebles. Jesús havia fet afirmacions davant dels seus deixebles, davant dels fariseus, davant de les multituds, davant dels... havia demostrat la seva gran autoritat. Però ara ja no queda cap dubte que estem parlant d'aquí més d'un mestre o professor que ensenya molta autoritat, o algun metge, algun... No, aquí estem parlant d'algú que controla el vent i el mar, com a llegir la crida de la lloança, el Salm 29, al llarg de l'Antic Testament. Aquest és un dels trets principals de Déu mateix, el qui controla el vent i el mar. Salm 107 també diu, quan ho va manar, es girà un vent tempestuós i va aixecar les seves onades, pujaven fins als cels, baixaren fins a les profunditats, i l'ànima d'ells es fonia en l'angúnia. Si els deixebles coneixien aquest salm, potser estaven pensant en això. Llavors demanaren auxili a Javé en el seu destret i els feu sortir de les seves afliccions. Transformar la tempesta en calma i les seves onades guardaren silenci i s'alegraren perquè les aigües s'havien calmat. I ell els va guiar al port que desitjaven. El gran imatge de l'Església al llarg de la història de l'Església cristiana és un petit vaixell en alta mar en una gran tempesta. És una cosa que ara hauríem d'esperar. Estarem en tempestes un i altre moment, però Crist està amb nosaltres al vaixell. I Jesús aquí no diu, en el nom de Déu, calma. No, Jesús diu, calla, emudeix. En el meu propi nom, jo sóc Déu. I m'has d'obeir. No importa la magnitud de la tempesta. No importa l'estat del nostre món. No importa el tamany d'aquesta pandèmia que estem vivint ara mateix. No hi ha res que escapa al control de Crist. Ell és creador. Has vingut aquest matí a l'església o estàs escoltant per YouTube? T'has arreglat, potser? Bueno, potser si estàs mirant per YouTube no t'has arreglat gaire. Potser estàs en pijames. Però si has vingut aquí, has vingut potser en cotxe o en transport públic. Potser has vingut i estàs fent un gran esforç per amagar totes les teves lluites i problemes. I no vens amb gaire confiança. Creus que Jesús pot arreglar això? Creus que ell està en control? La lluita de cada dia. Podrien ser lluites de diferents maneres. Potser estàs en la tempesta de la lluita contra el pecat i la temptació. La lluita contra el desànim. El text avui ens convida, ens crida a tornar a mirar a Crist, a la seva persona, a la seva identitat. L'hem de veure com el creador de l'univers, el qui calma vent i mar, i també pot calmar la tempesta en els nostres cors. El qui controla la tempesta i controla la teva vida també. No només no se li escapa el control, sinó les tempestes de les nostres vides. Allà ens porta a Crist mateix. Crist no és només algun mestre que ens ensenya coses interessants. No és només algú que podem fer servir quan les frustracions d'aquesta vida ens molesten, quan no aconseguim els nostres més grans somnis i pensem, mira, si ara intentem amb Jesús, a veure si ara aconsegueixo tot el que havia somniat. No. Jesús és Déu. I Jesús mana sobre les nostres vides. Però Jesús també es demostra com aquell que és fort. Després de reprendre el vent i calmar el mar, Jesús mira els deixebles i no els reprèn. Jo no crec que és així. Depèn tot de la intonació com llegeixes el text, oi? Per què teniu tanta por? Com, per exemple, quan un nen petit crida enmig durant la nit i surto del llit, o l'Evelyn, ben bé, si no és l'Evelyn, siguem sincers. I dic, per què tens tanta por? Estem aquí, estic aquí al costat. Per què tens... O quan posem els nens a dormir i diuen, pots deixar la porta oberta? Però això no fem tota la vida, no? No deixem una llumeta encesa fins que els fills tinguin 18 anys, oi? No. Cada nit la porta es tanca una miqueta més. I una de les millors coses que s'han d'aprendre és a confiar en els seus pares que estan davant. I també a confiar en Déu mateix. Quan envoltant nostre es fa fosc i no veiem clar, els hem d'ensenyar en aquests moments a confiar en la bondat i el poder de Déu. I vos ahir pregunta per què teniu tanta por. Has vist com... Has vist la meva autoritat, com arreglo les coses? L'altre evangeli diu és... No diu com és que no teniu fe, o una altra traducció, on és la vostra fe? On havies posat la confiança en les circumstàncies? Sí, un cel clar i no hi havia tempesta, i clar, tot sota control, no tinc por. Però no era causa la confiança en Crist, era confiança en les circumstàncies. On és la teva fe? On poses la teva confiança? En la teva pròpia capacitat? Ja me'n sortiré, com sempre. Si els deixebles haguessin cregut i confiat només en la seva capacitat, haguessin mort. Aquesta tempesta era incontrolable. Però quan poses la fe en Crist, sigui una fe gran o petita, com ens ensenya el capítol 4, la poses en Crist, aquesta fe, ja no has de tenir por. És molt difícil aplicar aquests tipus de text perquè amb tot això no pretenc entendre la magnitud i les dimensions de les vostres problemes i situacions. Podem passar realment per moments molt greus i tempestes molt grans. Però Crist mateix fa servir les tempestes a les nostres vides per transformar-nos. En el moment mateix no és fàcil donar gràcies a Déu per la tempesta. Ai, gràcies Déu per aquesta tempesta. No ho fem. Gràcies per aquest embolic en què em trobo ara mateix. No. Però de forma humil ens posem davant Teu i el demanem, ajuda'm. Hem d'entendre que al cap i a la fi no tenim poder ni control, però Crist té tot el control. El nostre bon Senyor controla tot. Hem d'aprendre a dormir com nens petits que confien en els seus pares. Aprendre a confiar més en Crist. No només trobar alguna lliçó espiritual, en les seves ensenyances, sinó en el dia a dia aprendre a deixar les nostres vides en les seves mans. Quan tenia uns 3 o 4 anyets, és unes poques records que tinc d'aquell moment. Soc de Bèlgica, com sabeu, no? I fem tot a bici. La meva mare no té carnet a conduir i sempre anàvem per tot arreu en bicicleta. Jo darrere. I jo me recordo un d'aquests viatges en què sorgia una tempesta, però una tempesta molt forta. I la meva mare m'ho ha tornat a confirmar que, de veritat, ella mateixa tenia por. Una tempesta, jo estava darrere, tenia si això, 3 o 4 anyets i tenia molta por. I ma mare començava a cantar. No tinguis por. Només posa la teva mà en la mà del nostre Senyor. És preciós, oi? Només posa la teva mà en la mà del nostre Senyor. No tinguis por. Com Jesús diria, no tinguis por, creu només. En el següent capítol. No una tempesta al mar, sinó un pare preocupat per la salut de la seva filla. I Jesús diu, no tinguis por, creu només. Ma mare en aquest moment em va ensenyar a fixar els ulls en Crist i no en les circumstàncies. A mirar a Crist, a confiar en ell. 3 o 4 anys. Potser per això que m'ho recordo, perquè era la lliçó que els meus pares em van ensenyar una i altra vegada. De vegades ens creem ens compliquem la vida intentant explicar mil coses de la Bíblia, ens oblidem a ensenyar sincerament amb les nostres paraules i vides. A ensenyar senzillament en Jesús. És la cosa més important que podem ensenyar des d'aquí i com a pares podem ensenyar als nostres fills i com a membres de la congregació podem ensenyar a l'un a l'altre. Enmig de les circumstàncies, assenyalar a Crist, aquell que té el poder, el control, el que és bo i fort. No només fort, sinó també que és bo. Jesús mateix. Jesús ens porta a la tempesta per ensenyar-nos a creure, ensenyar-nos a posar la nostra confiança en ell, a ensenyar-nos a no tenir por. Ell ens ensenya a dormir tranquil·lament en la tempesta, perquè ell és senyor sobre la tempesta, ell la controla i domina. Llavors els deixebles ara tenen encara més por. Tenien por de la tempesta i ara diuen, estan realment espantats, perquè s'adonen aquell que estava adormit aquí té molt més control que aquest vent i aquest mar que estava a punt d'enfonsar-nos. Realment les nostres vides estan a les seves mans. Ell pot fer amb nosaltres tot el que vulgui. Ara sí s'espanten. Aquest temor ara els fa caure amb el rostre al terra. Aquest és el temor de trobar-se amb Déu. Jesús no és algun mestre i no és un amiguet, és Déu mateix. I enmig de la tempesta hem d'aprendre a veure a Jesús com a Déu. No ens ha de retre compte a nosaltres, si nosaltres l'hem d'adorar enmig de la tempesta. Ajuar. Ja has caigut boca a terra davant la majestat de Jesús en temor i meravella? L'has vist com a Déu? O encara és aquest mestre i que dona bones lliçons, segurament sí, històric i molt interessant i m'inspira i tinc alguna cosa que fer els diumenges? O de veritat has reconegut en Crist a Déu? Perquè així és el cas llavors. Ens vivim la vida adorant a Crist, el Senyor sobre la tempesta, el Déu creador. La Bíblia deixa ben clara la identitat a Crist, de Jesús. Els deixebles encara no ho entenen del tot. Entenen ara una miqueta més que fa uns quants versets. I trigarà molt. Preguntant qui és aquest a qui fins el vent i el mar obeeixen. Una pregunta clau en l'Evangeli de Marc. Cada vegada que Jesús fa alguna cosa, després sempre surt la pregunta, qui és aquest? Qui és aquest? Una i altra vegada. a la meitat de l'Evangeli de Marc, en el capítol 8, Jesús mateix pregunta als seus deixebles, qui dieu que sóc? I en Pere ja ha après alguna cosa més i diu, tu ets el Crist, ets el Messies. Però encara no sap el que vol dir això. Ja reconeix que Crist té poder, que Crist té autoritat, però encara no entén quina és la tempesta real, quina és la cosa que més li hauria de preocupar al Pere. No entén que aquest rei de l'univers ha vingut per morir a la tempesta més gran, al mar del nostre pecat. Que no és només un bon amic per tenir, sí, el meu amic té control, té poders. Sí, sí, pot fer tot el que vulgui. No, ell és Déu i ha vingut ell mateix per morir pels nostres pecats, perquè saps que la tempesta no és el nostre més gran problema. Déu és el nostre problema més gran. Un Déu just davant del nostre pecat. Però aquest Déu misericordiós que envia el seu propi fill per morir per nosaltres a la creu en la tempesta més gran, que en aquest moment no se salva a si mateix, sinó s'enfonsa, va venir per carregar el nostre pecat. Aquest Pere aprendria a no tenir por. Quan Jesús està davant del Sanedrí, Pere tenia por, perquè el pregunten, tu formes part d'aquest grupet? I que diu Pere, té por, i diu que no. Però com vam llegir en primer de Pere, Pere diu, no us espanteu quan vingui la tempesta? O podries llegir al llibre de Fets, quan Pere està a la presó, a punt de ser executat el dia següent, adormit tranquil·lament entre dos guàrdies. Pere ha dormit la nit abans de la seva execució. Això és el que fa l'Evangeli, una gran visió de Crist. No m'invento jo i vigilaré molt de no donar exemples de la meva vida, perquè jo estic molt lluny d'això. Però això és el que fa Crist, i tenim una vista privilegiada de Crist que tenim aquí a l'Església, quan cada diumenge demostrem a Crist en la seva glòria, el seu poder i el seu amor. Podem viure amb confiança, la confiança del perdó del pecat, la confiança perquè tenim el rei de l'univers al nostre costat que ha vençut el nostre més gran enemic. Sí, el poder de la tempesta és real, però el poder de Crist també és real i és molt més gran. Reconeix en Crist el seu superior. I enmig de la tempesta, Jesús ens ensenya a confiar en ell. En breus moments anem a celebrar el Sant Sopar. Jo el necessito. Perquè Jesús dona aquest sacrament per enfortir la nostra fe tan feble. Perquè ens coneix. I què fa en el Sant Sopar? Si no ens recorda, jo he mort per tu a la creu, la més gran tempesta, perquè en les tempestes d'avui no hagis de dubtar ni del meu poder ni de la meva bondat. I jo estic treballant activament al teu favor perquè en el dia que jo torni estaràs amb mi i no hi haurà més tristesa ni llàgrimes. I tot el que les tempestes d'aquesta vida em podrien destruir estarà restaurat. Penedim-nos de la nostra falsa confiança. Penedim-nos de posar la confiança en les circumstàncies. I aprenem a posar els ulls en Crist. Seguim-lo a ell, pas per pas. Déu no ens demana ser superherois de la fe, sinó només seguir a Crist, de mica en mica. Aquesta pandèmia en què ens trobem ara mateix, estem vivint moments molt insegurs, a molts nivells. Hi ha hagut tempestes en les vides de molta gent aquests mesos, i també a l'Església. Però res fora del control i els propòsits de Crist. Aquesta pandèmia ens escapa a nosaltres. Els científics estan buscant solucions. Queda ben clar que els polítics no tenen idea, siguem sincers, no només aquí, sinó arreu del món. Però Crist té tot sota control. Ell té un control i un propòsit. En l'any 1933... un temps molt insegur, just quan, poc abans que Hitler va arribar al poder, un temps de gran inseguretat econòmica, un temps de gran divisió i polarització de la societat. El pastor alemany Dietrich Bonhoeffer va predicar sobre aquest passatge. Una de les meves predicacions preferides, especialment en temps de temor i por. Hi ha una congregació atemorida per les actuals circumstàncies. Els predica a Crist i els diu en un moment, enmig de cada situació en què ens trobem sense sortida, on no hi ha res clar, on no ho podem veure, on la culpa també és nostra, sabem que hi ha esperança. I aquesta esperança es diu que es faci la teva voluntat. Sí, es farà la teva voluntat. I et preguntes, com ho puc saber? A continuació, llavors, pronunciem el nom d'aquell que fa retrocedir el mal dins nostre, que fa que la por i l'ansietat mateix es tremolin i es donin a la fuga. Anomenem a aquell que va vèncer la por i la va portar captiva en una processó victoriosa, clavant-la a la creu i relegant-la a l'oblit. Invoquem el nom d'aquell que és el crit de victòria de l'humanitat redimida de la por a la mort, Jesucrist, el crucificat i el qui viu. Només ell és Senyor, que allunya el temor només amb la seva presència. Invoquem a Crist i quan celebrem el Sant Sopar donem testimoni d'aquest Crist. Mirem a ell. Ara anem a cantar una cosa que els cristians han fet al llarg de la història del cristianisme, és cantar enmig de les tempestes.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.